l'Info Migdia.
Comencem informatiu migdia d'avui divendres 17 de novembre. Bon dia, Andrea Medina.
Bon dia.
Amb ella comencem avançant continguts en titulars. Dimecres que ve se celebrarà el ple municipal extraordinari en el qual es farà el sorteig de les meses electorals per les eleccions del pròxim 21 de desembre.
També està previst modificar l'acord de retribucions pel que fa al sou de l'alcaldessa, qui fins ara obtenia la seva retribució pel seu càrrec com a diputada al Parlament de Catalunya.
L'Ajuntament ha decidit recobrir un dels cubs de formigó que protegeixen el carrer Església amb imatges de la ciutat.
La regidora de Comunicació de Calella, Lorena Sánchez, explicarà els motius d'aquesta decisió.
Ahir coneixíem el projecte del carril bici, una de les propostes que es poden votar als pressupostos participatius. Avui tindrem més detalls d'un altre dels projectes, el de la creació d'una escala per accedir a la cala Rocapins, el Far i les Torretes.
Una de les impulsores d'aquesta escala, Fino Sorio, ens explicarà en què consisteix.
L'associació Hablamos Español ha denunciat, així ha transcendit en les últimes hores per diversos mitjans de comunicació, ha denunciat el calellenc Ramon Font, ell és portaveu del sindicat educatiu Usté Castés, per un presumpte delicte d'odi i provocació a la sedició.
Ramon Font ens acompanyarà avui a l'Info Migdia.
I unes 200 persones van acudir ahir a la plaça de l'Ajuntament per reclamar l'alliberament dels presidents de l'ANC i Òmnium Cultural, just el dia que es va complir un mes del seu ingrés a la presó madrilenya de Soto del Real.
Òmnium Montnegre va llegir la carta que Jordi Cuixart va enviar des de la presó i l'ANC Calella per la Independència va llegir un manifest per reivindicar l'alliberament dels presidents de les entitats.
La pinedenca Mònica Palacín entra com a número 18 a la llista d'Esquerra per Barcelona, una llista que encapçala el vicepresident del govern de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras.
Avui és l'últim dia per registrar les llistes electorals que concorreran a les pròximes eleccions del 21 de desembre. Encara no s'ha fet públic i oficial com quedarà configurada la candidatura de Junts per Catalunya, la que integra el PDeCAT i que presenta Carles Puigdemont com a cap de llista.
I com cada divendres, acabarem amb un punt d'esports per conèixer els compromisos dels equips calellencs per aquest cap de setmana, però aquesta no és l'única notícia en clau esportiva, perquè, Andrea?
El Team Calella Triathlon canvia de nom i de seu social. Passarà a ser el Team Tri Relay, amb seu a Pineda de Mar, d'acord amb el que va aprovar l'assemblea de l'entitat la setmana passada.
L'alcaldessa de Calella ha convocat una sessió extraordinària del ple municipal per dimecres 22 de novembre en la qual es farà el sorteig per designar les persones que formaran part de les meses electorals pels comicis del 21 de desembre.
En l'ordre del dia s'hi ha incorporat també un punt per modificar l'acord de retribucions pel qual l'alcaldessa Montserrat Candini ha renunciat a la seva indemnització per dedicació exclusiva al càrrec municipal. Des del 2015 ja ha estat renunciant en favor de la percepció del sou com a senadora, primer i després de diputada al Parlament de Catalunya. La proposta de règim d'indemnitzacions als membres de la Corporació Municipal, aprovada per ple el 3 de juliol del 2015, recull que la retribució de l'alcaldessa amb càrrec de dedicació exclusiva és de 3.571 euros bruts mensuals per un total de 14 pagues.
Més coses. Una de les pilones de protecció del carrer Església ha estat recoberta amb imatges de la ciutat. D'aquesta manera, l'Ajuntament vol fer més agradable l'estètica dels cubs blaus que es van instal·lar arran de l'atemptat terrorista de Barcelona i Cambrils del passat mes d'agost. Andrea.
Parlem amb la regidora de Comunicació de Calella, Lorena Sánchez. Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Per què heu decidit recobrir aquests cubs blaus amb imatges de la ciutat?
Bé, com bé dius, hi ha un cub que ha estat recobert. Aquest el vam fer servir una mica de prova per veure com funcionava aquest cobriment amb l'ona. D'aquí hem vist que hi ha cosetes que s'han de millorar i ho farem els pròxims dies quan es cobreixin tots perquè quedi més polit i més fi. Com bé dius, tenim aquests elements a la via pública i vam decidir cobrir-los per dos motius, no? Per una banda, com bé deies tu, per envellir-los, no? Ja que els tenim en un carrer tan cèntric i de pas i que es van contínuament envellir-los, i per una altra vam veure la possibilitat d'utilitzar-los com a suport per a transmetre, en aquest cas, dos tipus de missatge. Per una banda hi haurà dos fotografies, una a cada banda, de la campanya del centre comercial, que ja vam engegar fa un temps, amb aquests tòtems que anuncien els moments de compra, amb algunes imatges, i les utilitzarem també en aquestes pilones. I per una altra banda hi haurà dues imatges representatives del que seria l'ADN de la nostra ciutat, no? Per a transmetre conceptes com pot ser l'esport, el món associatiu, d'identitats, tan rica la nostra ciutat, la música, Calella com a ciutat petó, les arts, la natura, etc, etc.
Es farà amb tots els cups del carrer Església?
Sí, en un principi es farà amb els del carrer Església. Potser més endavant ho estem valorant amb els que tenim a la Riera.
Aquesta és la confirmació de que és la mesura definitiva de protecció de la ciutat?
Bueno, és una de les mesures que, com tu bé explicaves, arrel dels atemptats de Barcelona i Cambrils, es va, tant nosaltres com d'altres ciutats, han utilitzat, i per ara es mantindrà.
D'acord, doncs moltes gràcies, Lorena Sánchez, regidora de Comunicació.
A tu, adéu, bon dia.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Un altre dels projectes que competeixen en els pressupostos participatius d'aquest 2017 és el de la creació d'una escala per anar a la Cala Rocapins, al Far o a les Torretes. L'impulsora d'aquest projecte és Fina Osorio. Bon dia.
Hola, bon dia.
En què consisteix exactament aquesta escala?
Pues mira, l'origen d'aquesta idea va ser veure la gent atravessar per la carretera per poder anar al Far. La gent, diguéssim, que camina pel cantó més maco i es troba que no hi ha per on creuar. Fins i tot pots anar fins al pont de fusta, però hi ha 900, hi ha un quilòmetre. Després tens l'altre pas, que és pel semàfor que hi ha als Codina, però també són 900 metres que has de caminar. Hi ha un camí que és una mica privat, o digue-li que és un restaurant, però té un horari molt limitat. Només obren en temporada turística i tenir que passar per dintre del local per anar al Far no és cap opció. A part d'això, hi ha que caminar molt per la sorra fins arribar al túnel d'accés que dona al túnel per anar al Far. Per això proposem aquesta escala pública, que estigui oberta tot l'any.
Una escala que creuaria la carretera per dalt, igual que el pont de fusta?
No, l'escala està a davant justament de la corba, de, diguéssim, la curva que hi ha al Far, que la gent para per fer fotos. O sigui, és justament allà on hi ha la paret que fan l'escalada, perquè ho entengueu, no? Hi ha una mica de pas subterrani des de l'altre cantó del Far, però des del cantó de mar no hi ha cap accés per anar al Far. Vull dir, te quedes allà que no saps per on passar. És complicat de veure, no? O sigui, tu vas caminant pel passeig de mar i arriba un moment que quan arribes a la corba del Far allò s'estreny, no? I hi ha un tros, que hi ha una barana, que és justament la plada per fer l'escala. Sembla fet expressament per poder fer l'escala. Aquesta escala donaria a baix a la sorra, no arribaria a la sorra perquè connecta amb un, com una, com si fos una riera, perquè ho entenguis. I aquesta riera ja travessa per sota la carretera i ja pots anar directament al Far.
I aquesta escala quins trams cobriria? Cobriria de la Cala Rocapins, el Far...
Podries anar a la Cala Rocapins, podries anar al Far i podries anar a la Torreta, amb la cosa de que la gent no creuria la carretera, és un perill. Pensa que nosaltres hem estat dies i dies allà mirant i és horrible, sobretot a la temporada d'estiu, la gent que creua per sobre de la carretera. Pensa que el Far i les Torretes són el símbol de Calella, però els accessos per poder anar són una mica febles, eh? Tenir que passar pel semàfor dels apartaments Codina te desvia molt del passeig de mar. I l'escala que proposem donaria continuïtat a tot el passeig de mar i faria més maca, o sigui, tota la vista, podríem connectar les Torretes amb la Roca Grossa, totes les seves cales tindrien la misma continuïtat. També proposem que hi hagi una mica de panel abans de baixar les escales perquè la gent pugui saber els horaris del Far, I bueno, i podrien també posar informació també sobre la zona. Dia 18, tot el dia a la plaça de l'Església, hi haurà una festa de participació i hi haurà molta informació detallada sobre això que proposem.
De quin material proposen que es faci?
De moment es proposa que sigui de ferro, però això, clar, ja depèn de la gent especialitzada, perquè, esclar, nosaltres, pensa que jo soc Tina Osorio, però el que més ha fet ha sigut el meu marit. Som una parella que no tenim cap associació darrere que ens pugui avalar ni ens pugui dir com se fan ni de quins materials estaran fets, ni res. Vull dir, nosaltres el que volem és que hi hagi una continuïtat del passeig, que no hi hagi perill al creuar la carretera, i a més és que seria un punt de millora pel nostre poble. Vull dir, simplement és això.
Quin pressupost calculen que costarà?
Bé, doncs, quan vam estar a l'Ajuntament, els tècnics d'aquest projecte doncs van dir que costaria uns 120.000 euros. És una mica car, però, esclar, degut a la situació, se necessita gent especialitzada i és clar, no és una cosa de posar quatre rajoles i ja està. Vull dir, és una cosa que penja de la paret de la cala. Vull dir, seria una cosa preciosa, però és clar, jo crec que degut a la seva perplexitat, vull dir, serà una cosa cara, però bueno, que tots sortirem guanyant.
Quant de temps creuen que duraria la seva construcció? Els tècnics els van donar unes dates del projecte?
No, sincerament no tinc ni idea. Vull dir, no t'ho puc dir, això. No ho sé. Això ja seria qüestió de parlar-lo, si és que arriba el moment de que es pugui fer, doncs parlar-lo amb l'Ajuntament i ells ja es posaran amb totes les dades, tots els preus que pot costar i tot, perquè nosaltres realment no tenim ni idea, ni del temps, ni d'exactament el que costarà.
Moltes gràcies, Fina Osorio, per l'explicació d'aquest projecte de l'escala.
A vosaltres.
Gràcies.
A vosaltres per tot, per escoltar-me.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
2 minuts i seran 3:45 del migdia. Se li gira encara més feina a la Fiscalia. Ara, en el punt de mira, el calellenc Ramon Font, portaveu del sindicat Oster Castés, el sindicat majoritari a l'ensenyament. Una associació que es presenta com a defensora de la llengua i dels drets lingüístics ha presentat una denúncia a la Fiscalia contra Font per un presumpte delicte d'odi i provocació a la sedició. Això és el que adueixen. Ramon Font, portaveu del sindicat Oster Castés. Bon dia, benvingut a Ràdio Calella.
Hola, bon dia.
Hem conegut aquestes últimes hores la notícia que l'associació Hablamos Español l'ha denunciat a vostè per delictes d'odi. Això és el que aleguen en relació a unes declaracions seves el passat 8 de novembre. Què n'ha de dir? Està preocupat?
Bé, la veritat és que és el mateix que s'està intentant de fa dies amb tot el professorat de Catalunya. El que volen és que ens autocensurem, que callem, que no parlem de segons quines coses, que no tractem segons quins temes a classe. S'està qüestionant en el fons la llibertat de càtedra de tot el professorat, i el que fan és agafar un cap visible, com és el portaveu nacional del sindicat majoritari del professorat de Catalunya, i dir, doncs, anem directament a per ell per les declaracions que va fer la catedral, però també van una mica contra el síndic per tot el posicionament que està tenint des de fa un temps a la situació política a Catalunya.
Uh-huh. Vostè reconeix declaracions seves incloses en aquesta denúncia a la Fiscalia, en aquesta petició de denúncia a la Fiscalia. Vostè va dir, no donarem classes en castellà, no ens podran obligar.
Sí, jo això ho he dit més d'una vegada. Nosaltres, el que passa és que nosaltres no fem això perquè ho diem a ningú ni perquè vulguem discriminar a ningú. Jo parlo castellà amb ma mare i amb les meves germanes, o sigui, odiar la gent que parla en castellà seria autoodi, en el meu cas, perquè jo el gasto a casa també el castellà. el que nosaltres volem quan parlem en català a classe és que es faci una educació cohesionadora per tothom, perquè el català s'ha de cuidar amb cotofluix. Allò on s'ha de cuidar és a l'escola, perquè a fora el català té fred, diguéssim, als mitjans de comunicació, uh-huh, en segons quins barris, amb la ràdio, la tele, tot plegat, no? Quan l'ús social, el castellà està, diguéssim, en una posició de força, i el que passaria si no féssim el que fem seria el que passa a altres llocs de l'Estat que no fan la immersió lingüística, que seria que els nens, quan acabessin a l'educació obligatòria amb 16 anys, no dominarien les dues llengües. De fet, potser de la política educativa de la qual n'estem més orgullosos és justament de la lingüística, perquè ha fet que els nens, independentment d'on hagin nascut, sàpiguen parlar català, castellà, i tant és si venen del Marroc, tant és si han nascut a un lloc de l'Estat o a la Vall d'en Bas. Vull dir, tant és, perquè tots acaben dominant les dues llengües, que pensem que és el més positiu del que estem fent pràcticament.
Justament el que està amb aquesta denúncia evidencia, que és que el que posen en qüestió és justament el sistema d'immersió lingüística, la qual cosa no sé si els ve gaire de nou.
Bé, ara per això també hi ha hagut el tema de Som Escola, que ha revifat, perquè es veu que és un atac a l'escola catalana, i ara van entrar unes iniciatives al Congrés l'altre dia, tot plegat s'està orquestrant, sembla que volen aprofitar el 155 i per acabar amb aquest sistema. L'escola catalana no només per això es caracteritza per la immersió lingüística, l'escola catalana doncs es caracteritza també per pensament crític, per qüestionar les coses, per fer debats participatius amb els alumnes, per un model democràtic, i ara justament doncs una de les coses que sembla que denuncien a la Fiscalia és que jo vaig dir que seguiríem parlant de política, i lògicament és que seria com si no haguéssim de parlar dels climes. La política és un camp d'estudi de les ciències socials que són un objecte d'estudi en els centres educatius. I bueno, l'altre dia doncs ja amb una agenda, amb unes vinyetes, no sé si ho vau veure a Gavà, doncs vam fer arrencar un tema de presos de consciència que estaven treballant a l'assignatura de religió de 6 anys. I van posar deures a casa, sinó que algunes famílies es van queixar, suposo que adoptaran a determinar, i van fer arrencar a tots els nens perquè no es pogués parlar de presos de consciència. Això no es pot acceptar. I nosaltres, els docents, no hem de tenir por. Per això, el que volen és fer-nos agafar por, i no pot ser. Nosaltres hem de seguir fent el que hem fet tota la vida, treballant, que és parlar de les coses amb els nens. Lògicament, el que no podem fer, quan parlen d'adoctrinament, és fer proselitisme en el sentit de no, jo vull que tots els meus alumnes acabin pensant com penso jo, però això no ho fa ningú. Això, doncs, se'ls posen coses, debats, línies diferents, es contrasta informació, s'investiga, tot això el que vindria a configurar un pensament crític, que ha de ser la ideologia pròpia de cadascú, que és molt personal, i a l'escola estem per donar els elements i les eines als alumnes perquè se'n faci una de pròpia.
Ramon Font, ha rebut algun tipus de notificació per part de Fiscalia? De fet, d'aquesta denúncia d'aquesta associació n'hem sabut a través dels mitjans de comunicació, però oficialment a vostè se li ha notificat alguna cosa?
No, jo la primera notícia que vaig tenir va ser un tuit no gaire simpàtic, amb insults, com solen acompanyar, em van dir este impresentable y ha sido denunciado por delitos de odio, i bueno, jo crec que portava molt més odi aquesta persona amb aquest tuit que el que he pogut fer servir jo en tota la meva vida.
Ha rebut algun tipus de suport per part de companys mestres, professors, algun tipus de missatge?
Sí, crec que la gent està entenent el que està passant, i a més entenen que és un atac, no és un atac a mi, ni tan sols un atac al meu sindicat, és un atac a tot el professorat, a la llibertat de càtedra, a la llibertat d'expressió, i en definitiva a l'escola catalana també, perquè és una bomba pel model d'immersió que se'l vol encarregar.
Ramon Font, gràcies per explicar-se a l'Info Migdia de Ràdio Calella. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
facebook.com/radiocalella, twitter@radiocalellatv.
10 minuts i seran les dues. Unes 200 persones van acudir ahir a la crida d'entitats i partits independentistes per reclamar l'alliberament dels presidents de l'ANC i Òmnium Cultural. Justament ahir es complia un mes que estan privats de llibertat. A Jordi Sánchez i Jordi Cuixart se'ls acusa d'un delicte de sedició per la multitudinària protesta que va tenir lloc a principis de setembre a l'exterior de la seu d'Economia, a Barcelona.
Les locals de les entitats independentistes van llegir diversos textos. Des d'Òmnium Cultural Montnegre, Marta Cabrera va compartir la carta en què Jordi Cuixart agraeix les mostres de suport i escalf que estan rebent a diari.
Per totes i cadascuna de les cartes que m'envieu, pels missatges de suport, pels llibres, pels poemes, per les postals, per les emocions i sensacions que compartiu amb mi. De tot cor, un agraïment infinit. Cadascun d'aquests missatges és d'un valor incalculable. Ens volien aïllar i estem més units que mai. Us llegeixo cada nit i em sento l'home més afortunat del planeta.
Josep Barri, de l'Assemblea Nacional Catalana, Calella per la Independència, va llegir un manifest per reclamar l'alliberament dels presidents de les entitats i la fi de la persecució judicial a la que s'està sotmetent els càrrecs institucionals de la Generalitat de Catalunya.
Exigim que pugui tornar el govern que és a l'exili, que és el que van votar per fer el que va fer. Exigim que la voluntat de la majoria de la ciutadania de Catalunya sigui escoltada i respectada. Exigim que s'aturi la repressió policial i judicial. Exigim que se'n vagin els policies que han enviat de Madrid a agredir gent indefensa i els mandarins que han enviat a destruir la Generalitat.
Representants del PDeCAT, Esquerra i la CUP van sumar-se a la concentració. L'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, va explicar als assistents que tots els empresonats, també els membres del govern Puigdemont, es troben bé, però va posar de relleu les condicions en què Meritxell Borràs i Dolors Bassa passen els dies a la presó d'Alcalá Meco.
Elles estan en condicions més difícils perquè és una presó molt antiga. Amb elles les fan fregar els vàters, no els seus vàters. Els fan fregar els vàters de tots els mòduls. Per tant, és a dir, que aquí hi ha un relat d'humiliació, de segrest, perquè l'empresonament és un segrest, però també d'humiliació.
La concentració va finalitzar amb l'interpretació del cant dels ocells de Pau Casals, el cant de la Senyera i dels Segadors a càrrec del Cor Harmonia, l'aula musical Can Salom, la coral d'adults de l'Escola de Música de Can Llobet i la coral Laetare.
I pel que fa a les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya, la pinedenca Mònica Palacín, la secretària d'Organització d'Esquerra i presidenta de la Federació Comarcal del Maresme, ha entrat a la llista dels republicans per aquestes eleccions. És la número 18 de la llista d'Esquerra per Barcelona. Va ser justament el seu un dels noms proposats des del Maresme, juntament també amb Andreu Francisco. L'alcalde d'Alella és el primer dels suplents d'una llista que, recordem-ho, l'encapçala sala Oriol Junqueras, el vicepresident del govern Puigdemont, que es troba privat de llibertat per ordre de la jutgessa de l'Audiència Nacional.
Mònica Palacín està entre els primers 20 noms de la llista per Barcelona que Esquerra ha confeccionat per les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya. L'encapçala Oriol Junqueras, seguit de Marta Rovira, Raül Romeva, Carme Forcadell, Carles Mundó, Alba Vergés, Toni Comín, Jen Díaz, Rubén Wagensberg i Najat Driouec. Aquests són els 10 primers noms de la llista. Dolors Bassa és la número 1 de la llista per Girona, Meritxell Serret per Lleida i Òscar Peris per Tarragona.
Avui, recordem, és l'últim dia per registrar les llistes electorals que concorreran a les pròximes eleccions del 21 de desembre. Encara no s'ha fet públic i oficial com quedarà configurada al complet la candidatura de Junts per Catalunya, que és la que integra el PDeCAT i que presenta Carles Puigdemont com a cap de llista, una incògnita que s'haurà de resoldre en les pròximes hores.
107.9 FM. Al Frankfurt La Riera ampliem la carta. Vine i tasta les nostres novetats com els entrepans elaborats amb pa de coca i els cargols a la llauna. I no t'oblidis de les especialitats que ens han fet guanyar la confiança de tanta gent. Les patates braves, la paella casolana que fem a diari, els entrepans de sempre i un munt de coses més. I ara al Frankfurt La Riera també pots gaudir d'una esmorzar de brasa amb torrades i allioli. Frankfurt La Riera, obert cada dia des de les 7 del matí. A la Riera de Capaspre, Calella, el teu punt de trobada. Frankfurt La Riera.
Terines Group, serveis professionals integrals. Som més de 60 professionals que donem servei jurídic en totes les branques del dret. Fem gestió fiscal, comptable i laboral. Administrem finques, gestionem assegurances, desenvolupem pàgines web i donem serveis de màrqueting a empreses. Des de 1937 tractant amb persones. Terines Group. Estem al carrer Sant Jaume 246 de Calella i a terines.com. Telèfon 93 115 51 11.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Entrem a la recta final de l'informatiu. Coneguem la informació esportiva pel cap de setmana. És el que fem cada divendres, mirem l'agenda de competició dels equips calellencs que tots ells, Andrea, intentaran trencar les seves ratxes negatives aquest cap de setmana.
Doncs sí, el club de futbol Calella jugarà a casa diumenge a les 12 contra el Lloreda. Aquest serà el primer partit a Calella amb Quique Gómez a la banqueta. Els locals volen trencar una ratxa de 5 partits sense guanyar. Qui també vol trencar una llarga dinàmica de derrotes és el Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls. Els de Paco García juguen aquest dissabte a 8:15 a Calella contra el Saset. Pel que fa a la Unió Esportiva d'Handbol Calella, jugaran diumenge a 6:45 a la nostra ciutat contra el Lleida. Els de Salva Puig porten 3 partits sense guanyar, una derrota i 2 empats seguits. En tenis taula, el Termotur intentarà assolir la primera victòria de la temporada contra el Ripollet. El partit es jugarà dissabte a 5:15 a Calella. El Suris Calella té doble jornada pel nord de l'estat. Dissabte jugaran contra el Torrelavega a les 5 i diumenge a 10:15 del matí jugaran a Irun contra l'ECA Enea. En vòlei, l'Escola Pia vol trencar la ratxa de derrotes seguides guanyant dissabte a les 4 a la pista de l'Arenys. Qui espera continuar amb el resultat dels últims partits és l'equip femení del Club Bàsquet Calella. Elles porten 9 victòries en 9 partits disputats. L'equip d'Àlex Moral intentarà assolir el desè triomf seguit dissabte a les 6 a la pista de l'Unyà.
I canvi de nom i també de seu social, el Team Calella Triatlon passarà a ser el Team Tri Relay amb seu a Pineda de Mar, d'acord amb el que va aprovar l'assemblea de l'entitat la setmana passada.
De fet, feia temps que els esportistes del club ja s'entrenaven a la piscina municipal de Can Chauvet, a Pineda de Mar, per la saturació de la piscina de Calella. Cada mes, però, havien d'abonar 1.000 euros, aprofitant però que l'Ajuntament de Pineda ha modificat les ordenances fiscals per bonificar el 100% l'ús de la piscina per part de les entitats locals, el Team ha tirat endavant la proposta de canvi amb la població veïna i tenen vinculació de fa temps per la celebració del Tri Relay. Amb l'Ajuntament de Calella no van arribar a un acord per poder-la realitzar aquí. El traçat de cursa a peu al llarg del carrer Església i la bicicleta per la Nacional 2. El club confia en mantenir bona sintonia amb l'Ajuntament de Calella per poder utilitzar les instal·lacions esportives municipals a la muntanyeta on hi ha les pistes d'atletisme.
Molt bé, gràcies, Andrea. Fins dilluns, bon cap de setmana.
Fins dilluns.
Acabarem amb la previsió meteorològica. Previsió del temps amb Quim Serra. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui la jornada que està marcada novament pel temps estable i per l'ambient assolellat a tot el Maresme i amb temperatures una miqueta més altes en aquestes hores centrals del dia. Unes temperatures màximes que ja s'enfilen en diferents punts de la comarca fins a valors de 16, 17, fins tot puntualment s'han fregat els 18 graus. Per tant, un ambient suau que continuarà també al llarg d'aquest cap de setmana. De tota manera, aquest cap de setmana la temperatura baixarà una mica. Això ho notarem sobretot durant la nit. Ens haurem d'abrigar força a primeres hores del dia, durant la nit, matinada, però després del migdia doncs, les temperatures seran agradables, no pujant de com avui, però altre cop tindrem valors de 16 a 17 graus a tot el Maresme, tant demà dissabte com demà passat diumenge. I tot això acompanyat d'un temps estable, d'un temps assolellat, que com a molt es veurà afectat per la presència d'intervals de núvols baixos a prop de la serrada litoral, sempre núvols poc importants. Pel que fa als vents, durant aquesta tarda i també durant el cap de setmana, esperem vents fluixos, uns vents que ho faran de mar cap a terra principalment, i una situació marítima també molt tranquil·la, com a molt amb marejol. En definitiva, una situació meteorològica que de moment continuarà marcada per l'anticicló i n'hi ha per dies, ja que els mapes a llarg termini continuen donant una situació d'estabilitat per bona part de la setmana vinent.
Acabem, doncs. Podeu seguir informats a l'antena de Ràdio Calella aquesta tarda a partir de les 6 amb butlletí informatiu, 7:45 al vespre, l'info edició comarcal. Nosaltres hi tornarem dilluns a la mateixa hora. Us esperem. Bon cap de setmana. Adéu-siau.
Ràdio Calella. Ràdio Calella. Ràdio Calella. Ràdio Calella.